Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el conflicte que hi ha entre la propietat i els veïns del bloc de Lluís Companys. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Eduard Jané, activista cultural i crític d'arts escèniques, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, i el Jordi Mulgó, responsable de recursos humans jubilat. Què et sembla?
Perfecte.
Molt bon dia, benvinguts.
Que la jubilat t'ha agradat, eh?
Hombre, m'ha agradat molt.
Clar, a l'Eduard també li podíem dir jubilat, però a part d'activista no. No sé, es fa difícil això de presentar les persones amb etiquetes, no ho sé, clar, és que estem acostumats a haver-ho de descriure tot.
Jo amb en Jordi en tinc prou.
Clar, va a gustos, això. Hi ha gent que li agrada allò, tots els càrrecs i responsabilitats exercides i que s'exerceixen.
I a vegades que no han existit.
I a vegades que no han existit, com l'Enric Marco.
Hi ha currículums que te'l mires i dius, vols dir...
Que hi ha més fantasia que realitat. Mira, Sant Cugat tenim el cas de l'Enric Marco, no?
Enric Marco, ostres.
Que havia sigut el president de l'amical de Mauthausen i...
Jo vaig tenir converses amb ell.
Aquesta casa el vam entrevistar també més d'una ocasió. Vegada. Sí, clar, tots ens ho vam creure.
Sí, sí, i tant.
No, però després ell va canviar l'opinió dient que, en definitiva, el que havia fet era exposar un problema molt greu que ningú es posava. I tot i que després reconeixia que ell no havia estat en aquell camp de concentració, havia servit molt el que havia dit perquè la gent tingués en compte allò.
És allò, la manera de fer les coses, els fins justifiquen els mitjans, no?
Va fer el gir.
Mira, som els
clar, la intenció, diguem-ho així, era bona, però, carai, no feia
falta. És que
falta.
Els egos són perillosos, a vegades.
Sí.
Quan un es dona molta importància a si mateix, amb lo minúsculs que som...
Amb el rap meu, sobretot a les arts escèniques...
N'hi ha molts?
Són desaforats.
Són desaforats?
Total.
Hi ha de tot, també, oi?
Sí,
oh, a vegades... sense entrevistes amb artistes...
Sí, tot,
mira, a mi em ve al cap la Rosalia, i que quan li fan entrevistes, carai, pues sembla...
Sí, de casa.
Sí, una persona tan normal, doncs, que ha tingut molt èxit amb la seva feina.
Sí.
Ara no sabem quina part és... l'exposició i la imatge que un vol vendre i quina part és la realitat, no? Això sempre ens queda el dubte, però vaja. Escolteu, anem a entrar en matèria. El sindicat de llogateres de Sant Cugat ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament el 16 de juny, això serà durant el pròxim ple municipal, per exigir responsabilitats a l'equip de govern respecte a la situació dels inquilins del bloc del número 4 de l'avinguda de Lluís Companys. Ho ha anunciat la membre del col·lectiu Helena Llançó durant la roda de premsa que s'ha celebrat aquest dimecres i que ha comptat amb la participació d'alguns veïns i familiars de l'edifici. Llançó remarca que el que passa al número 4 de Lluís Companys no és un fet aïllat, sinó que diu que és la conseqüència directa d'aquest model de ciutat i ha acusat directament l'Ajuntament de mirar cap a una altra banda. Bé, heu fet seguiment una mica d'aquest cas, que ja ve gairebé d'un any enrere. Si us sembla, per començar, quina radiografia en feu, no?
Home, la radiografia, per mi, és un drama. És un drama, un abús, no sabia trobar el punt central per poder solucionar, perquè al final és buscar la solució a les persones que es quedaran sense pis, amb una edat concreta, que perdran tota la seva memòria viscuda a casa seva, perquè al fi i al cap és una cosa personal. Allà on te vius és casa, i paguis lloguer o el tinguis en propietat. Però el drama humà, és que jo no me'l vull imaginar, és que no puc imaginar. Necessito de que algú assenti a la gent i... A veure, jo el que tinc al cap és de que el propietari de l'edifici és un gran tenidor. Aquest gran tenidor vol fer negoci, però tot el negoci no es pot fer sempre a favor teu. Has de saber estar en societat, i això quasi que és un problema de societat de Sant Cugat. És un bloc antic on la gent hi porta ja, no sé, 50 anys, en fi, jo ho veig, bueno, desaforat.
Mónica.
Realmente es un problema, como bien dice el compañero. Yo creo que antes de hacer, o sea, que si el edificio está enfermo y está enfermo realmente, y yo no dudo que no lo esté, porque si hay unos, bueno, una auditoría casi lo dice,
¿eh?
Y que patece de luminosis, entonces creo que lo que este gran tenedor, viendo las edades, ¿no?, de las personas que están allí, tiene que buscar una alternativa, porque al final son personas que bueno, que pagan obviamente un alquiler social para ella, o sea, que es una renta antigua que seguramente no cubre no cubre prácticamente nada. Entonces, claro, yo entiendo que el gran tenedor lo que quiere es hacer negocio de su edificio, lo tiro abajo, hago un edificio nuevo, pero claro, antes de todo esto yo creo que hay que hablarlo, quizás si él no se ve incapacitado, porque claro, buscar cuatro viviendas para estas cuatro personas, entiendo que no es la obligación del gran tenedor.
Sí, sí que ho es.
Pero
si ho exigeix la llei,
eso es lo que dice la ley, sí, uh-huh. Pero bueno, no tiene, o sea, buscarle otra
alternativa residencial.
Y si estas personas no pueden pagar esta alternativa residencial, porque ya sabemos cómo están,
mantendrían el preu de renda antiga,
efectivamente, claro. Y eso es prácticamente imposible, entonces claro, sí que se tiene que ir a hacer una mediación. ¿Quién es el que tiene que estar en esa mediación? Es que ahí está el problema. Si tú como ayuntamiento te has ofrecido, tú tendrías que haber mirado previamente a qué te ofreces. Lo que tú no puedes es ofrecerte y luego decir, ah, no es cosa mía y me voy. Entonces, hombre, no. O sea, son cuatro viviendas, son cuatro personas que pagan sus impuestos, son cuatro personas que dependen y en este caso tienen una dependencia. Por lo tanto, si tú te ofreces es para ayudar, no para hacer bonito en esto. Y claro, obviamente, ¿qué hace el gran tenedor? Se busca un buen abogado que defienda obviamente sus intereses, y parece claro que hay dos realidades distintas. Es lo que a mí no me cabe en la cabeza. No es ni tan blanco ni tan negro, ¿no?
Eduard.
Sí. Yo penso, hombre, el primer que voldria dir és que aquest problema no és un problema de Sant Cugat. Comencem per aquí. El problema de vivenda és un problema de, en aquest moment, de tot el país. I si ho ampliéssim seria un problema de moltes ciutats, doncs sobretot aquestes que consideren ciutats turístiques, o sigui, anar a París, anar a Londres, anar a Roma i ja poder viure allà, suposa un problema des del punt de vista de la vivenda brutal. O sigui, aquesta seria la primera. La segona és que és un procés clàssic. Hi ha una casa feta en un moment determinat on la luminosi era anormal, on tothom sabia que es feia aquest edifici que tenia el material luminosi.
És que és la mateixa constructora la que,
claro,
la que gestiona ara aquest edifici, la que va ser la promotora.
I la família Català Fàbregues ho sabien perfectament com van fer-ho. El procés és el que és censurable. I el procés és que en un moment determinat, quan es produeix la primera caiguda i es ha de posar aquell tipus de protecció perquè no...
Estàs parlant de la caiguda del balcó, Eduard?
Balcó, quan passa això i es fa allò, llavors comença un procés que és el que estava apuntant la nostra companya, i és dir, jo accelero, o sigui, jo no faig absolutament res, no arreglo absolutament res, no em plantejo que aquesta casa es pugui arreglar, això es va deteriorant de forma progressiva, i el que passa és que arribarà el moment que jo m'ofereixo a pagar una quantitat que és, evidentment, ridícula.
Entre 20.000 i 30.000 euros aquestes famílies
ridícula,
perquè busquin una alternativa residencial.
Llavors, el joc d'aquí és quan intervé l'Ajuntament dient que protegirà amb aquests, quan realment, des del punt de vista legal, no les pot protegir.
Heu obert com diversos melons?
Perdona, deixa'm una cosa que em sembla molt important. Les lleis, les lletres de la llei, sembla dir que el mateix, existeixen. L'aplicació de la llei és el que compta. És a dir, la mateixa llei, la mateixa article, segons qui l'agafa, segons qui decideix com l'aplica,
com la interpreta,
canvia, no? Exactament, canvia de la nit al dia.
Heu obert diferents vies que ens porten a diferents debats. Una és el deteriorament de l'edifici. Evidentment, la família que gestiona aquest edifici és la mateixa família promotora. Per tant, sabia que els materials de construcció que en aquell moment es feien en molts edificis ara tenen problemes de luminosi, però això ens obre una altra via, i és que quan un edifici arriba a una edat ha de passar unes inspeccions tècniques.
Clar.
L'Ajuntament sí té l'obligació, perquè és en qui recau aquesta responsabilitat, de que es passin aquestes inspeccions tècniques. Aquestes inspeccions tècniques, en el primer moment que es van fer, a principis dels 2000, si no m'equivoco, en aquell edifici ja apuntaven una sèrie de mancances que requerien unes actuacions. Les famílies diuen, nosaltres fa anys que estem alertant que hi ha problemes estructurals a aquest edifici. Clar, si la promotora, si la propietat no actua per solventar aquests problemes estructurals durant 20 anys i arribem a la ruïna econòmica, que és l'únic que tu et garanteix la possibilitat d'acabar una renda antiga i enderrocar un edifici, les famílies, doncs, malpensen. No? Si durant 20 anys aquesta gent, i hi ha documentació que ho avala, ha estat avisada que aquí hi havia uns problemes i en són coneixedors i no han actuat, per què s'ha arribat al punt de ruïna econòmica? Quin té la responsabilitat? No? Això seria una via. I aquí sí que hi ha el paper de l'Ajuntament, perquè és qui ha de garantir aquestes inspeccions tècniques dels edificis es compleixin, bàsicament per garantir la seguretat de les persones que hi viuen i de les persones que passegen pels seus voltants, no?
Pues, Alba, lo acabas de decir y lo acabas de explicar clarísimo. Entonces, es una cadena de errores muy graves que además... Pero ¿cuál es el resultado final? Que los damnificados son cuatro familias mayores. Entonces, esa cadena de errores alguien tiene que asumirla. Entonces, o es el gran tenedor quien le busca y hace bien el trabajo y les busca esto, o es el ayuntamiento, que obviamente tiene pisos para personas vulnerables, dícese pues mujeres en violencia de género o hombres en violencia de género también, o mil cosas, o vulnerabilidad, pues tendrá que realmente reubicarlos. Y no reubicarlos en una habitación, sino reubicarlos en un espacio que sea de acceso coherente para personas mayores. O que decidan, pero si hay una cadena realmente de errores, alguien tiene que asumirlas. Y los balones fuera, ya toca que alguien tenga responsabilidades, creo yo, quien sea.
A tot això se li suma, no?, aquesta denúncia que fan les famílies inquilines d'aquest assetjament immobiliari, d'aquesta pressió de que se'ls deixa de cobrar lloguer en un moment determinat, possiblement per poder dir
clar,
endavant en un judici clar, que no es paga.
És tot un procediment que està
argumentat,
basat
no?
amb la llei. O sigui, hi ha una espècie de posar-se el casco o el barret de la llei.
Exacte.
I dir, no, és que nosaltres en definitiva estem complint amb el que hem de complir. Altra cosa són els resultats. I altra cosa és quan surt una veu des de l'Ajuntament que diu, no us preocupeu, que això ja ho solucionarem. I diu, no han donat un permís per poder derrocar
aquí això. Aquí hi ha la gran incògnita, jo diria, de tot plegat, que és aquest permís d'enderroc.
Clar.
La família català diu des de fa més de 6 mesos que té un permís d'enderroc.
Sí.
Clar.
I això ho presenten per escrit a les famílies per dir-los que han de marxar d'aquell edifici. L'última vegada que l'Ajuntament s'ha pronunciat ha sigut, diuen que no s'ha aconseguit aquest permís. Aquesta casa ha tornat a preguntar si hi ha o no hi ha aquest permís i no ha tingut resposta per part del consistori, i les famílies, per ara, encara tampoc tenen la resposta del consistori de si hi ha o no hi ha enderroc. Per tant, possiblement aquí hi ha algú que menteix.
Bueno, és
l'escurantisme, si uns diuen
no?
que hi ha i els altres diuen que no hi ha permís d'enderroc, que és el que faria finalment que aquesta gent hagués de marxar, qui hi és? No hi és? Qui diu mentides?
Bueno. Darrere de qualsevol acció d'aquest tipus sempre hi ha el mateix, que és el diner, el negoci.
Exacte.
O sigui que llavors qualsevol plantejament que es faci en aquest cas és buscant al màxim el negoci. I el tema personal i el tema d'aquest... ja s'ho apanyaran. Aquests 20.000 o 30.000 euros que van oferir, això és
un xocolate al loro. Crec que sap, no? És un insulto.
Exactament.
És un insulto.
Ets idiota. Té 20.000 euros, ets idiota.
És un insulto.
Jo m'agradaria dir que després del negoci, el que fa el negoci no és responsable dels actes que afecten els demés. És a dir, si aquest edifici sabíem, i ho sabem, perquè era Vox Populi a tot Sant Cugat, de que era un edifici afectat per la luminosi, i fa molts anys, la propietat no estava obligada a fer les reparacions que
costen. Sí, clar. Sí.
No la va fer, oi? No la va fer. Doncs jo crec que l'empresa és la responsable d'haver portat aquestes famílies al lloc on estan. Jo ho veig així. I a més, la solució més fàcil per ells, per la pròpia empresa, és a dir, si jo sóc un gran tenidor...
Té altres edificis a Sant Cugat.
Segur que tinc possibilitats de poder traslladar aquesta gent a algun lloc provisionalment.
Clar.
I el dia que acabi l'edifici, els tornaré. El problema és de que com els tornaré?
En quin lloguer?
En quin
lloguer? Lloguer, però això és el que no li interessa.
Exacte. Clar. Però la llei diu que ha de ser amb el mateix lloguer. Però és que la llei també diu que quan hi ha reformes a dins els pisos, es poden modificar les condicions de contracte. Per tant, a més, està molt ben estipulat. És a dir, si hem fet una casa nova, a la millor li correspon un augment del 15, del 20. Val? Si t'he canviat el calentador, m'hauràs de pagar un euro més, perquè el percentatge és més petit. Per què tot això no ha aflorat de la mateixa manera?
Pel que deia abans, Jordi, perquè una cosa és la llei i altra cosa és l'aplicació de la llei.
Exactament.
Clar. I la interpretació.
O sigui, si tu tens un jutge o una jutgessa que té la llei igual i un donaria un tipus de resposta i l'altre dona el tipus de resposta basant-se en la mateixa llei...
Mm-hmm.
Bueno, no hay voluntad, no hay voluntad de
porque está
no hay voluntad porque en realidad lo que interesa es tirar abajo el edificio y ganar dinero, ya está. Es que esto no hay más, porque si como gran tenedor lo has abandonado porque sabías que había esas consecuencias. Si tú hubieras tenido voluntad, obviamente ya lo hubieras reparado. Claro. Ya hubieras hecho todos los medios y hubieras cuidado. Pero ¿qué ha pensado? Hombre, voy a reparar y voy a cuidar por un alquiler social, prácticamente un alquiler de renta antigua. Pierdo dinero por todas las esquinas. No me renta. ¿Qué me renta? Dejarlo morir y así ya lo derribo. Tengo todas las licencias, lo puedo tirar y las personas que están allí, que son los que se llaman bichos, no nos olvidemos que se llaman así, que es tremenda la palabra, pues ya se buscarán la vida y voy al tema judicial y bueno, más o menos los echo.
Y dos de las personas en más de 90 años.
Exacte. Sí.
Tenint en compte quan es judicialitza un conflicte amb els tempos que hi ha ara per ara de la justícia,
sí,
amb dues persones que tenen 90 anys, el neguit que s'ha de viure
desmunta.
Quan tu no saps si et faran fora de casa teva a aquesta edat. Ja hi ha una persona que s'ha primat 15 quilos.
15 quilos, no m'estranya,
el
pobreta.
El company Pau Vázquez, que ha seguit ben de prop aquest cas, ho explicava la notícia que publicàvem a la web, vull dir que les conseqüències d'aquest assetjament immobiliari que denuncien els inquilins ja hi són, a la salut d'aquestes persones. Hi ha l'altre factor, que és aquest paper de l'Ajuntament, no? El sindicat de llogateres diu que el consistori mira cap a una altra banda, i cito textualment. No sé si compartiu aquesta visió. De fet, es van comprometre en un inici a fer aquest paper de mediar i van assegurar que ningú quedaria al carrer, però després argumenten que no poden intervenir en conflictes entre privats. Quin hauria de ser, segons el vostre parer, més enllà del que estipuli la llei de quines siguin les obligacions, el paper que hauria de tenir el govern municipal en casos com aquest?
Això sí que és una pregunta difícil.
I tant.
Molt difícil. Perquè, com deia abans al principi, efectivament, des del punt de vista legal, no pot intervenir.
Clar.
És que no pot.
No té l'obligació.
No té l'obligació.
Doncs pues no t'ofrec.
Altra cosa és si des de l'Ajuntament es fes un tipus de pressió. Per exemple, si l'Ajuntament diu, senyors de la propietat, no els hi dono el permís de demolició.
Clar, és que no ho sabem, això, eh?
Però clar, llavors
aquí hi ha la gran incògnita.
Llavors entrem en un altre problema. I si això cau? Hi ha un problema de, com diuen ells, que pot haver-hi morts, que pot haver-hi ferits. O sigui, la responsabilitat qui la pren? Per tant, sempre anem a parar al mateix tema. Clar. El que compta és el negoci, el guanyar diners. Això és el principal. Llavors, si aquesta manifestació que fa l'Ajuntament tingui a dir, sí senyor, mira, tenim aquests pisos que poden anar-hi demà. I són aquests pisos? Pregunto.
És que jo
no, perquè Bernat Picorrell el que argumentava és que hi havia ja una llista de persones que estan a l'espera dels pisos de protecció oficial, que és evident que hi és perquè hi ha una necessitat en aquesta ciutat i arreu habitacional molt greu, i que el que no podia fer l'Ajuntament era passar aquestes persones al capdavant d'aquesta llista, no? Aquest era l'argument que donava Bernat Picorrell. Ara bé, l'Ajuntament hauria de tenir uns pisos reservats per a aquestes situacions d'excepcionalitat, o és que aquesta situació d'excepcionalitat no és més excepcional que d'altres que també viuen altres persones del
tot
municipi i que no són tan, no s'han mediatitzat, per altres qüestions.
Una cosa. Promossa va néixer en el seu moment, parlo de fa molts anys, jo era jove, i era precisament, entre altres coses, per tenir aquesta projecte. Amb el creixement de Sant Cugat, deien, hem de tenir un tipus d'espai on sempre hi hagi pisos contínuament. Això es va aturar al cap de 6 anys.
Sí, el problema que tiene Promusa es que lo que como se hizo, pues al final tenía una fecha de caducidad, y entonces ahora esos pisos se liberaron y entonces ahora se venden y se alquilan por unos precios tremendos, no tots, pero la mayoría sí.
No, pero lo importante sería que Promusa continués.
Sí, clar, clar.
Si que Promusa fos una empresa municipal.
Sí, sí.
Que anualment, com a mínim, doncs, té una casa de 30, 20 pisos.
És una pregunta difícil.
De fet, els
difícil,
anuncis hi són, molt. Però el pla d'habitatge no s'acaba de concretar ni s'acaba de complir, no? Hem vist anuncis recents d'aquells 3.000 habitatges al Parc de Can Sant Joan, amb mobilitzacions justament ahir, de DENC entre d'altres. Hem vist altres anuncis, però no s'acaba materialitzant. I el sòl públic és finit.
Sí, sí.
No? Vull dir, arribarà un moment en què l'Ajuntament haurà d'actuar d'altres vies per garantir aquests pisos de protecció oficial, que a mi m'agradaria dir també que, tot i que evidentment els preus d'aquests pisos de lloguer són més baixos que el mercat lliure, no tothom se'ls pot permetre.
Sí, sí, és
així. Pis familiar és de 800 euros.
Sí, sí. Sí, sí.
Sí, sí, és
així. I si tienes un alquiler, de 800, 900, aunque está muy por debajo de lo que está aquí, no te lo puedes permitir. És verdad.
No pots.
No pots.
Jo també pensava ara en la responsabilitat de l'Ajuntament. És a dir, ells diuen, jo no puc ser mitjancer entre les propietats privades. Jo estic d'acord. Però sí que és responsable de que si sap que un edifici està en mal estat, d'executar alguna acció. I aquí no s'ha fet tampoc.
Por el bien de la ciudadanía, tanto de los que viven como de los que pasan por el carrer.
Si ara aquest edifici, Déu no ho vulgui, tingués un accident...
Sí, sí, qui és el responsable? En la cadena d'errores habrá alguien responsable.
Arribaríem a l'Ajuntament, eh?
Clar, clar.
Enteneu? Jo no sé ara si el permís el tenen o no el tenen.
És que no, oficialment no ho sabem.
Bueno, pero lo tendrán que presentar. Habrá un papelito, ¿eh? Quiero decir,
però
que el papelito tiene que existir.
¿Eh?
O no.
Els inquilins l'han demanat com a part del
conflicte.
I la fecha. Conflicte.
I la fecha és molt important.
Home, i tant. Home, i
de fet, aquí veurem també si efectivament hi ha més voluntat o menys voluntat d'assetjament immobiliari, quin paper hi té l'Ajuntament. Quan se sàpiga efectivament si hi ha o no hi ha aquest permís d'enderroc, quedaran totes o més cartes sobre la taula en aquest conflicte. Aprofitem que parlem del paper de l'Ajuntament, en aquest cas del govern, qui pren les decisions, i que estem a tocar de l'equador del mandat. Quina valoració en feu del govern de Sant Cugat ara que són, ja han passat aquests 2 anys i que ja comença a semblar que arrenca la precampanya de les municipals 2027?
No, no sembla.
Aquest
no
cap
sembla,
de setmana no. Josep Maria Vallès ja deia que ell estava
disposadíssim
a continuar com a alcaldable per Junts. A Vall d'Oreix també ja tenim 2 candidats per la part del bloc d'esquerres. Juanjo Cortés també s'oferia a revalidar aquest lideratge al bloc d'esquerres i teníem l'alternativa a la Susana
Errada
per la part de Junts. Veurem els altres partits si s'esperen una mica més o no, però vaja, és que comença, sembla que comença a fer olor a precampanya i ens queden 2 anys, estem a l'equador del mandat. No sé si ara que ja han passat 2 anys, quina valoració feu d'aquests socis de govern, perquè al final tenim un govern amb una part més nombrosa de regidors de Junts, però on també hi tenim el grup municipal d'Esquerra.
Em sembla que en el país no hi ha cap més ajuntament que tingui aquest tipus de col·laboració. Però penso també que, com passa habitualment, es miren sempre els últims temps, aquests seran els 2 anys, parlant dels 4 anys anteriors d'un tripartit com havia existit, però és que hi ha coses que passen a Sant Cugat i a molts llocs que no venen ni d'aquest govern, ni de l'anterior, ni de l'altre, ni de l'altre, que són crònics. Un d'ells és la neteja.
Això semblaria que en aquest mandat sí que ho hauríem de tenir solucionat.
No, ara es vol solucionar.
Creiem que això
solucionar.
Sí,
Bueno, molt bé. La neteja és una cosa brutal. I altra cosa que és increïble, perquè jo haig de dir que amb el meu canvi vital camino més per les voreres de la ciutat i comprovat que és una realitat, que és una cosa increïble en una ciutat que té, a més, la superfície que té Sant Cugat, que és molt gran,
sí.
I que té molts barris, perquè, si tu penses en el que és, fas la comparació, doncs, en canvi, això costa molts diners. I, a més, passa una altra cosa que a mi em sorprèn sempre, i és la limpiesa, netejar, en un temps determinat es feia d'una manera, ja està mecanitzada. Aquesta mecanització suposa 2 problemes. Un, el soroll brutal. El bufador és una cosa inaguantable. Però és que, a més, es neteja malament.
També hi ha persones de la brigada que van a peu. Jo cada matí me'ls
sí.
trobo aquí a Can Bernet,
sí,
puntualment a les
persona,
8 i 20.
Hi ha una persona que va caminant i va prient, i va tallant, i ho deixa allà. I el que ve darrere, que tindrà que recollir aquelles fulles que estan tallades, passarà d'aquí 10 minuts. Amb els 10 minuts, des que ha tallat i passa el que recull, han passat 54 cotxes. I, per tant, el que ha fet és aixecar totes les fulles que ha tirat aquell, les ha aixecat i les ha tirat a tot arreu.
L'alcaldessa Mireia Inga deia que les fulles no eren brutícia.
No?
Bueno...
No,
i podríem estar d'acord aquí.
No, volem arbres, volem fulles...
I ara no cal tallar aquestes. Bueno, escolteu, les voreres són per caminar, no per una altra cosa, no per fer excursionisme. No és, i sobretot a partir de certa edat. I sobretot un que porti un cotxet. O sigui, hi ha voreres a Sant Cugat que si va una parella i porta un cotxet d'un nen petit, no poden passar. No poden passar.
O les persones que tenen mobilitat reduïda, van amb cadires de
amb
rodes.
Cadires, sí.
Per tant, és un problema que no és, que jo diria que quasi és crònic en aquesta ciutat, perquè, clar, una ciutat...
És que tenim una ciutat molt gran...
Clar, i tot no repetir...
Amb una densitat baixa en molts barris, que tenim molts veïns que lamenten que els impostos són molt alts, però és que mantenir una ciutat d'aquestes dimensions, amb el que vol dir carrers, voreres, requereix una inversió alta.
Amb augment constant de la població. No ens oblidem d'això. De 3.000 a 3.500 persones anuals. Això és brutal. No es dona a la majoria de llocs. No hi ha... Jo diria que a Catalunya hi ha poques ciutats que...
La ciutat que més ha crescut en el segle XXI de Catalunya, passant dels 50.000 habitants l'any 2000 als gairebé 100.000 al 2025.
Jo, la veritat és de que el canvi, és a dir, tens tota la raó, el canvi es comença a notar, per mi, per mi, parlo molt personalment, però jo sempre faig la mateixa pregunta. És a dir, veiem el senyor a les 8 del matí que comença a escombrar, però és que mira si ha d'escombrar. No és que vagi escombrant i vagi tibant. No, 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 no. Mira si hi ha un paper. Si és el paper, la millor el recull. És a dir, l'efectivitat de la neteja és certa. És certa.
També hauríem de parlar també aquí de los marranos i marranes,
que són tots plegats.
Que hi ha, no?
Exacte. És otro tema.
La part de responsabilitat individual també en el manteniment de la ciutat, parlant també doncs, dels pipís i les caques de gossos, sí. Papers de terra, mi, borilles de tabac...
A mi, Alba, la plaza d'aquí del monestir, està sucia, muy sucia, que tu vas por la calle y ves las pipís, yo creo que se tendría que hacer una limpieza seria, importante. Ahora se acaba el mercadillo y cómo deja todo el mercadillo esto que pasa la brigada, uh-huh. Pero no limpian, a mi juicio, lo que se debería de hacer. Y hay un problema muy greu, creo, en la ciudad, que es el tema de la llum. O sea, las calles por la noche no hay luz. O sea, yo donde vivo, que vivo en el barrio del Colomé, allí prácticamente es que no ves por la noche casi nada. En el Passeig Xavier Azqueta es que no se ve. En la calle de Camí de Caminguet no se ve. El Parc Central no se ve. Y realmente es un gran problema de cara a atracos, de cara a ir por la noche solas y solos. Y pagamos muchísimos impuestos para que se vea. Rius y Taulet, tres cuartos de lo mismo. Y luego los árboles están levantados. Ahí lo que es para ir con yo que ahora he estado con el pie roto, me ha costado Dios y ayuda. El ir con silla de ruedas porque es que está todo levantado. Entonces, claro, si te caes, ¿a quién denuncias? ¿Al ayuntamiento? ¿Que les va a costar un pico? O sea, esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Parlarem de l'estat de la ciutat, que al final l'Observatori sempre diu que la mobilitat, la neteja, són els temes que més preocupen a la gent
i
al final,
sí,
per el que ha sortit sobre la taula, no va massa esbiaixat. Eduard, Mònica, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens acomiadem perquè tot seguit tindrem dues convidades que ens vindran a explicar aquest projecte que tenen per la detecció precoç de l'ALA, una malaltia que és molt cruel. A veure si tenen novetats i les veiem aplicades més aviat que tard. Moltes
gràcies.
Gràcies a tu.